De la nit d'Ivetres Ràdio, a les del darrer butlletí horari de la jornada. La informació, però, tornarà demà a les 6 del matí. Bona nit.
Més informació a ivetresnoticies.com. Ivetres Ràdio, la ràdio pública de les Illes Balears.
Hola a tots i totes, som en Joan Cabot, benvinguts a un nou programa d'aire. L'escultor Lluís Castaldo ha estat un dels més grans ceramistes que han sortit de les Illes, alumne avantatjat de Josep Llorenç Artigas, a través del qual va entrar en tractes amb Joan Miró i altres dels grans artistes de l'època. La seva ha estat una vida entregada al taller i la manipulació d'una matèria, el fang, que té alguna cosa de primitiu i atàvic. Nascut a Sóller el 1936, mai va conèixer el seu pare, un desertor italià que fugia de Mussolini. Així i tot, va tenir una infància feliç i una vida afortunada que ha compartit des de sempre amb la seva dona, Bel, i que ara s'acosta als 90 anys de llargària. Avui els repassarem al seu costat. Estau escoltant aire a IB3 Ràdio. Vos parla Joan Cabot. Començam. I ho feim aquest cop sense presentacions ni res, visitant el taller de Lluís Castaldo amb ell, que ens mostra el seu espai de feina, una antiga fàbrica de guix que va convertir en casa seva.
Jo, en principi, anava per Belles Arts. Vaig fer els estudis a l'Escola Superior de Belles Arts i quan vaig acabar, al cap de sis anys o set de Barcelona, ja havia fet exposicions a Sóller, pronosticava un cert interès per la gent que ho veia i vaig treure una beca de la Diputació per anar a estudiar a Barcelona. En aquell moment n'hi havia quatre de beques, una per Palma, una per Menorca i una per Eivissa, i una altra que no sé per què era. Bé, el fet és que me'n vaig anar a Barcelona, vaig fer Belles Arts, i a partir d'aquell moment vaig descobrir la ceràmica. S'adonava de qualque manera una casualitat, i era que en Miró i en Artigas els havien encomanat un mural per la UNESCO i realment jo havia fet Belles Arts, però no m'havia dedicat mai a el que era l'obra mural, saps? I vaig tenir la sort de poder tenir una certa relació amb un íntim amic d'en Miró, que era en Artigas, i me va descobrir la ceràmica. És a dir, que a partir d'aquí, jo, la meva vida va canviar completament, és a dir, en una direcció o en l'altra. Te dic això perquè havia trobat una finalitat de la vida molt important. I com vaig descobrir la ceràmica, era molt difícil perquè hi havia pocs, ni llibres, ni informació, ni sobretot per la ceràmica que jo volia fer d'alta temperatura. Vaig haver de començar a espigolar de per aquí, per allà, i a poc, pues, ja vaig venir amb una idea formal de que la ceràmica era el que a mi m'agradava i m'interessava. Vaig tenir la sort en aquells moments de que uns arquitectes com era don Toni García Ruiz i don Pep Fregut també varen coincidir en que a ells els agradava i varen fer murals, per inclús en Fregut en té un a dins el pati de casa seva. A poc me vaig desplaçar d'idea i vaig descobrir com he dit, la ceràmica i tot el que podia representar de tradició en funció de lo que ella podia donar. És a dir, no era una ceràmica, no pretenia jo fer una ceràmica ni popular, que ja hi ha gent que va fer molt més bé que jo, les ceràmiques tradicionals, sinó més bé dins la línia que en Llorenç Artigas a París havia obert el camí, que era parescut a el que va fer en Brancucci en l'escultura, centrar tot l'interès de l'obra en la forma i la matèria, el que implicava rebessar l'hito de l'anècdota tradicional que venia d'anys de Renaixement, de que els gerros havien d'estar decorats i havien d'estar enriquits amb tot allò. I ell va arribar a una simplicitat tan grossa com en Brancucci en l'escultura, en Gargallo en les formes. Vull dir que s'ha de veure d'una altra manera que no és la tradicional, no?
I així tot lliga com amb una, amb una, amb una cosa com molt atàvica, com molt antiga que duim els humans a dins, perquè...
Bueno,
això va ser... Com que treballar el fang és una cosa...
Això va ser la segona part meva. És a dir, jo no sempre he cuidat comprendre el sentit de les coses. No? I quan me vaig entrar dins aquest nou món que implicava conèixer els principis de la ceràmica, per dir-te, per acostar-te un poc, pues, vaig entendre que inclús els arqueòlegs no havien entès bé què representava la ceràmica per la humanitat. I vaig fer tota una tesis que se va presentar a la universitat sobre just aquest tema, és a dir, per què l'home comença a allunyar-se del mandat diví, de la naturalesa, i comença a fer qualque cosa que supera inclús la mateixa naturalesa. És a dir, que varen ser dels primers signes de la condició humana que l'alliberà del mandat diví, diríem. És a dir, bueno, per lo tant, estava en funció d'entendre què era o què implicava la ceràmica dins a dins el sentit de l'evolució humana, però. Ho dic perquè veies que...
Que vos ha tret el tema i que l'heu investigat a fons.
Clar, vaig fer... A part de la feina que feia, pues, estudiava el procés de l'evolució, de quan trobaren els primers símptomes de que l'home feia qualque cosa, 30.000 anys antes de Jesucrist, no? Que això només ho feien ser dones, perquè només ho feien ser dones. I... Es diu que pintures són com un brusquer o un exagerat, però m'agrada anar a l'arrel de les coses. Per això te deia que el fang, els xinos, l'heredaven 300 anys que havíem preparat el seu rede per dins, perquè sabien que en els anys se millorava. No?
És a dir, m'heu dit que es fan que, a més, el guardaven per deixar-lo podrir.
Sí, era un procés com el vi, perquè el vi és més bo quan s'ha fet baix d'unes condicions especials. Hi ha moltes coses que els temps els milloren, perquè era més plàstic, les formes ho veien més aviat, més bé, i perquè se tractava, ja t'ho dic, d'una matèria que s'havia mesclat, s'havia preparat, s'havia... I se tractava després de donar-li un sentit, una forma, com un violinista que a base de molt d'ensajos i de molta dedicació durant anys fa un concert meravellós que només això és la peça de ceràmica que jo volia fer, igual que música o en poesia.
M'ho estava estallant.
Bé, jo t'explico un poc.
Sí, explica-me.
Perquè, bueno, veus... Aquest tipus de funk, el mesclava aquí dins unes piques, veus? I tenia les piques i anava fent la mescla. Degut a que a Mallorca no hi ha els elements apropiats per poder fer alta temperatura, 1.400 graus.
I d'on el duieu?
Bueno, d'Aragó, de Galícia, qualcun arribava de la Índia perquè ja eren materials molt, molt especials. I
canvia molt.
Clar. Que...
M'heu dit que el test d'aquí, a partir de certes temperatures,
Sí. Ara, una olla de pòrtol o una gerra, si l'haguessin de coure dins un forn a 1.100...
No,
ara aquí...
No passa res.
A 1.100 ja... tornaria un cagaferro. Se fondria i seria un vidriat, saps? Mm-hmm. Vull dir que és per això ho havia de preparar, que era una terra que aquí no...
I quin és el resultat d'aquesta terra més?
Bueno, això ja entra dins, diríem, dins el virtuosisme d'apurar una forma. Saps? És com un poeta o un poeta filòsof, perquè han de ser les dues coses, que conjuga aquelles paraules amb un sentit. Això és igual en sa ceràmica. Bé, ho dic perquè en realitat la meva obra està basada damunt les formes i en les textures. No? En les textures. Fetes el estorn, aquí, assegut en aquesta roda. I això, si tu has anat per Porto, la veuràs 20.000 vegades quan fan les olles o quan fan les...
M'heu dit que sempre heu empleat el mateix torn. Sempre l'heu
fet servir. Sí, el torn, no?
Només en teniu un.
No. I no actua per ell mateix, sinó li peca una putada, que diuen, sí. A Mallorca, a Solla, Margalida, no me facis putada dins l'entrada. Ho sabies?
Ah, no. Però clar... Perquè
vosaltres deis putades.
Nosaltres deim putades.
Són putades a Solla.
Sí, ho sé. Em pegau moltes, em feis moltes de putades a Solla.
No me deixen fer la culla, però això entre nosaltres.
I aquí vas?
Bé, ho dic perquè ja... Això ja, aquí hi havia els fons...
Sí.
Això era la ximenea, i... però vamos, no era, perquè veis que no era una cosa que se pugui improvisar. Jo de vegades venen alumnes i se meravellen del puesto que tinc perquè ells volen fer ceràmica. I
no tenen espai.
Ni els esmalts, tot és sobre... prefabricat i bé, tot això està bé, per si l'il·lusió que els dona fer qualque cosa, però fer ceràmica és molt més seriós i molt més profund.
Jo he pegat una ullada a l'espai i m'he quedat enamorat. M'ha encantat l'espai, aquesta mescla d'elements industrials i...
Bé, perquè és inevitable comptar amb aquestes coses, no? Sí, no se pot fer. Però bé, hi ha molta de gent, jo vaig ser molt d'anys professor de l'Escola d'Art i Oficis, i els alumnes estaven molt il·lusionats i qualcun ha seguit i qualcun ha hagut de deixar perquè
no serà difícil, no? Avui en dia guanyar-se la vida fent...
Sí. Bé, però el que t'anava dient és que aquestes ceràmiques tenen un llenguatge i cada textura, després si baixem a baix, cada textura és una creació del vernís.
Mm-hmm.
Tot això implica, d'això pues, implica en que has de conèixer les reaccions que farà dins el foc, dins el forn, que això és un capítol a part de tot això. I clar, has d'anar controlant el que puguis, perquè no tot es controlava dins. Precisament aquí has fet de l'emoció del treball. De
I aquí hi ha la màgia, no? També. Clar. De la sorpresa d'allò inesperat.
Clar,
me fa molta gràcia això que dèieu d'espullar la ceràmica, de l'anècdota. En el vostre cas, a vegades se manifesta amb aquests forats
sí,
que d'alguna manera inutilitzen la ceràmica per el seu objecte primer.
Clar. No,
és a dir, gerros que no poden contenir aigua perquè...
Sí, sí, ja, però així tot el gerro, la forma de gerro té una història, té un llenguatge, té una comunicació que té... Per exemple, mira, ara aquest, en suixap que hi faig, com a jeta no servia per res.
Però és preciós.
No? Però aquest xap li obri l'interior, també. Te fa que puguis compaginar l'interior amb l'exterior. És a dir, és una...
Veus una cosa que en teoria t'estaria vedada, que escaparia a la teva...
Clar.
A teva vista.
Sí.
És un joc.
Sí, i el que té, ara ja no, perquè no puc, 90 anys, però la il·lusió d'obrir forn en la inquietud de que no saps bé el que hi trobaràs a dins, és una al·licia per la vida.
Clar, deu ser molt divertit anar fent experiments com sí. Somnint tota la vida.
Sí, bueno, és un al·licient que no és una monotonia, és un estímul, és una curiositat, és una... Perquè quan el procés, amb aquest estudi que he fet, hi ha un llibre, te'l mostraré, d'un... No eren científics, perquè en aquell moment era el mateix temps d'en Leonardo da Vinci i d'aquesta gent que va escriure un llibre sobre la ceràmica, sobre la maiòlica. Hi ha un punt que coincideix exactament amb el que va fer en Miró la primera vegada que vàrem coure unes peces dins els forns de Nartigues, que Nartigues anava acabat d'haver fet una cuita sempre de que Déu faci més que nosaltres. I això que no era molt creient, però ara aquest llibre que tens del Renaixement és una recopilació i hi ha exactament les mateixes paraules. És a dir, que aquella gent, a pesar dels seus coneixements, sempre i en Miró escriu en Artigues dies després d'haver fet la primera fornada. Espera que els angelets no parla de les paraules de Nartigues. És a dir, que Nartigues eren unes paraules sagrades, misterioses, que no podies acabar una fornada que no digués aquesta, que Déu faci més que nosaltres. I en Miró, que no estava encara molt avasat a les fornades de Nartigues, se degué estranyar de sentir-lo.
Serrada de Déu.
I diu, els angelets, li diu, els angelets mos hauran ajudat a fer la fornada. Això és l'essència de la vida.
Escoltàvem l'escultor Lluís Castaldo, nascut a Sóller el 1936. En uns segons toca parlar de la seva biografia. Estau escoltant Aire a IB3 Ràdio. Fem una breu pausa i continuem.
IB3 Ràdio és Dial.
IB3 dona una mà al Club Vidalba. Perquè tots junts, tots diferents, però tots iguals, fem de l'esport i del lleure un espai d'inclusió, amistat i superació per les persones amb discapacitat. Per més informació, vidalba.org.es o telefona al 971 36 36 77. IB3, tots donam una mà al Club Vidalba.
Hola de nou, som en Joan Cabot, i això és Aire, i avui estem escoltant el testimoni de l'escultor Lluís Castaldo, nascut a Sóller l'any 1936 i un dels ceramistes més importants de les Illes, si no el més important. Fa uns segons visitàvem amb ell el seu taller, ara conversam amb ell al seu despatx, on repassam la seva biografia.
Bueno, jo he tingut una història un poc particular. Jo vaig néixer 1936 i ma mare havia estat a Molusa i va tornar a Sóller, que va ser el moment que jo vaig néixer. Però no vaig conèixer mon pare fins que un dia va passar tota la meva vida sense tenir cap relació ni cap idea de qui era mon pare. I un dia sa neta, gràcies al professor, que li diu, que diu a sa classe que facin un arbre genealògic, i ella, que com tots els lot d'avui, que són molt espavilats, va començar a cruzar noms i cercar. I quan arriba a casa seva, li diu a sa mare, mama, i el papa té germans? Què vol dir, té germans? Si havia desaparegut, si havia mort a Piscínia, va resultar, és un poc llarg, el tema, no, perquè veus que he fet tota la vida sense tenir pare o sense conèixer que tenia un pare, sabia que tenia un pare, perquè normal, això no em porta...
Això no falla.
Sí, però ma mare pensava que havia desaparegut a Vicinio i va resultar que efectivament pensaven que havia desaparegut a Vicinio perquè en aquell moment era un jove que l'havien enviat a Vicinio. Però resulta, després de que vàrem entrar en contacte amb aquesta família de Roma i varen estar, perquè ells sabien que son pare havia comanat un fill i tal, va resultar que havia desertat. I va estar 15 anys o 10 completament amagat, perquè estem de Mussolini, li hauria costat la vida, per tant. Té una justificació que no aparegués, però, vamos, me vaig crear sense pare.
És a dir, teniu sang italiana per part de pare.
Per sí.
I la vostra mare...
Era de Sonia.
Era de Sonia.
Sonyerica.
Mai vos va contar com se
no
van conèixer?
No ho sabia. Sí, bueno, no. Eren temes que no parlaven. Jo evitava parlar del que havia estat. El havia conegut a Mollusa i havia estat molt enamorada d'ell i sempre el va esperar. Qui és? Ella sempre el va esperar.
Sempre va esperar que...
Sempre va esperar, perquè veia que no, que a través del cònsul i a través de les ambaixades i a través de tots els sistemes no el trobàvem. I clar, no el podien trobar, perquè ell procurava que està sense identitat.
Una dona embarassada...
Era molt difícil. En aquell temps era molt difícil sobreviure. A veure, per tothom, però encara més per una dona.
A més, va encertar l'any de ple, 1936.
36, sí. És a dir que...
Així tot duix el seu cognom, Castaldo.
Castaldo, París, sí.
Sou Lluís Castaldo,
no, París? No. Sí, hi havia una família que després van tenir en contacte a Nàpols, eren de Nàpols i tal, però... Però no hi va haver cap relació, perquè després aquí hi va haver franquisme i les comunicacions de tota Europa no eren normals i era un mes dels conflictes que hi va haver a Europa, que va caure dins la desgràcia, i jo vaig ser sempre feliç i content. No vaig tenir mai... Era un moment durs, perquè els temps eren durs. Però per a tothom.
Com va ser la vostra infància, a Solla?
Alegre. Jo ben aviat vaig saber el que volia ser i vaig haver de lluitar per aconseguir-ho. Feia feina de camareret a un puesto que se deia la botigueta i era un centre cultural molt... La botiga de senyors, en aquell moment era un centre cultural. Aquí on compareixien en Ventosa, en Castellanes, en Salià, en Mir, en Rossinyol, tota aquesta gent. I això em va despertar una vocació temprana que jo... veia que podria ser el meu... Creia, no. Estava convençut. M'ho vaig preparar en dibuix per ingressar a l'Escola de Belles Arts a Barcelona.
Se vos donava bé des de...
Sí. Sí, sabeu que el que jo feia agradava molt. I vaig tenir sort per ingressar a l'Escola de Belles Arts en aquell temps, ja t'ho dic. Només donaven 4 beques entre Mallorca, Eivissa i Menorca, i no sé quina més. Però hi havia molt beques.
I vareu anar a becats.
Ah. Sí, això va ser un dels meus pesars, que per continuar la beca havia de dur tot sobresalientes. perquè la me renovassin cada any. No.
I
això és un dels pesats, però...
Perquè vos obligava a...
No, era una obligació, que si no notes de sobresaliente no la me renovaven un altre any.
Parlàvem un poc de la família i de la vostra mare i de com era Soia quan vos éreu petits.
Sí, sí. Bueno, era molt pobre. Els meus predins eren pobres, gent pobra, fanera, neta, honrada. I com era necessari i obligatori, però no era ni fabricant, ni empresari, perquè ja hi començaven a haver gent que tenia un fuster, un ferrer, tot això, tota aquesta gent, pues, a poc s'anaven situant, però era molt difícil, molt.
I com és que la vostra mare va partir a fora? Era bastant no, habitual?
Sí, això és una de les coses que jo... No, sí, però no era molt habitual.
Una dona tota sola.
Una dona jove.
Jove tota
sola. Ara sí que és més...
És vera, ara que ho deies, solien partits homes, primer.
Sí, sí. I que se casàs també, perquè estava casada per l'Iglesi. Varen venir i bueno, se va casar aquí, per l'Iglesi, però no era... En aquells moments, els matrimonis els de fer, els proporcionava, si no el rector, l'econòm de l'Iglesi, saps?
Parlàvem un poc de la vostra formació. On vareu anar a escola, perquè... eren escoles religioses, eminentment, a Soia?
No, sí, jo me'n vaig anar a Barcelona, que vaig poder entrar a Belles Arts, perquè era una cosa distinta del sistema, però jo sumar, restar, multiplicar i dividir, i era tot el que... Tot el bagatge que duia.
No vareu anar molt a escola? No hi vareu anar
clar,
molt?
Jo als 13 anys... Me posaren a fer feina, a la botigueta.
Com era de caràcter la vostra mare?
Mira, jo vaig tenir molta de sort en la família, els predins i ma mare. M'estimava molt i mai varen tenir un no. Que jo recordi, no podria ser quan jo volia anar a estudiar a Barcelona o a Palma o no. Me donaven llibertat per poder fer el que... No, jo amb aquest aspecte vaig ser molt feliç. Me vaig sentir respaldat i me vaig sentir... No vaig sentir mai una brega, ni una discussió familiar, per això o per allò. Eren pobres... Però passa res, no passa res.
Per tant, vos va
pesar... Ser rica és una altra cosa per nosaltres, sí. Comprens? Ser rica és una obra d'art, contemplar. Llegir un poeta, sentir un concert, un amic que t'obri altres portes que tu no tenies previstes, però que són coses positives, saps?
Vos va pesar, es no va tingut pare? Vos va pesar en algun moment? Vos va marcar?
No. Em va alegrar molt... Quan els meus fills anaren a Roma a conèixer aquesta família d'Itàlia, que ells havien pogut avaluar el comportament de lo que jo dic el sujeto, No dic mon pare perquè no ho va ser mai, però el sujeto. I li varen dir, aquesta família, quan varen saber que jo havia viscut, m'havia situat, era qualcú, que havia tingut molta de sort, perquè ells avaluaven l'actuació del sujeto amb una altra família, i sabeu que no era... No havia estat molt...
No, no els hi tan bé.
No, no.
Com va ser el xoc per un jove de Solla arribar a Barcelona i començar a estudiar Belles Arts? Devia ser un món completament diferent, moralment, políticament.
Barcelona era una altra cosa, no? Però, clar, ben aviat un de nosaltres... les motivacions se dirigeixen cap a certs sectors, musical, poètics... Va ser, en part, la formació que jo vaig rebre, conferències i exposicions, en aquells moments se discutia si en Picasso i en Miró eren comunistes, encara no podies... parlar d'aquesta gent en normalitat. Saps?
Vos intuïeu de cap a on volíeu anar o no va ser fins llavors que vareu participar en aquesta exposició que vareu descobrir que aquell era la data que volíeu seguir?
Sí, bueno, jo crec que m'ho va fer descobrir la feina. Si no haguera fet feina a la botigueta, no m'haguera despertat, haguera estat impossible. I en canvi allà, era un centre que venien de Puerto Rico, venien de Cuba, venien d'Argentina, venien de França, de mitja Europa, tenien experiències que era gent que havia hagut de lluitar i que s'havien fet una situació econòmica i pens que és allà on vaig descobrir realment el que podia... Perquè de fet era així, jo els primers anys anava alternant uns mesos de feina i la formació a l'Escola d'Arts i Oficis, que havia de dibuixar, i m'estava molt d'arquitectes d'aquella generació. M'ho trobàvem allà, ells havien d'aprendre a dibuixar, perquè si no els suspenien a tots. No arribaven a entrar, que els suspenien.
Sí,
i va ser això, era una... Mallorca no té res que veure amb el que era, amb el que va ser en aquells moments. No.
Clar, fins i tot un poble com Solla, que era relativament...
Solla encara...
Cosmopolita, fins i tot, diria.
Bueno, no, vamos, va ser cosmopolita fins l'any 50, o un poc antes, que... perquè aquí ja venien tota aquesta gent, els catalans que havien anat a París i tenien experiències i vivències molt, molt curioses. Però després venien aquells que havien partit feia 50 anys antes i s'havien enriquit a Cuba, a Puerto Rico, a Venezuela, tots aquests puestos que... I hi havia un ferment que jo crec que no se trobava molt de llocs de Mallorca, el ferment que hi havia aquí. Bé, basta veure el modernisme, les cases que havien fet i els jardins que hi havia... I... Era, això a Mallorca no se veu. No, no. més que la ruralia, el camp, i clar, hi havia un ambient ja poètic, musical, i això era poca cosa, però bastava per encendre el foc.
Com va ser el vostre retorn a Silla?
Bueno, jo vaig tornar molt il·lusionat, perquè vaig poder aconseguir aquí, aquí era una fàbrica de guix, i la vaig poder arreglar per acondicionar, per fer ceràmica, inclús vaig emplear el mateix forn de guix que hi havia per fer les primeres ceràmiques, en què dir. De costar, m'ha costat molt la vida, però no me n'he donat com perquè estava il·lusionat. No. Comprens? No.
Clar, de què costa arrencar?
Hombre, clar. La meva família no me podia ajudar a demanar crèdits, ni molt menys. No, de poc a poc, però a poc a poc i amb feina. Jo va arribar un moment que no distingia res de festes en tot l'any, no em feia, no la vacació no va existir. El dissabte i diumenge, bé, llavors el dissabte era dissabte, i el diumenge no en parlem, però jo no ho vaig fer mai.
Ho has posat molt, dins i fora de Silla.
Sí.
Què és el que vos ha fet especial il·lusió d'allò que heu aconseguit com a artista?
Les amistats que he tingut. He tingut una sèrie d'amics, de gent que tenien una visió del món i de ses coses, que això m'ha ajudat molt. Això ha estat la meva riquesa espiritual que m'ha conformat. No?
I també heu tingut alumnes, també heu donat classes, això també deu ser...
També he tingut alumnes, molts, perquè fa molt d'anys jo vaig donar, no sé, si 30 o 40 anys. Després m'ho varen venir a cercar per donar classes a Arts i Oficis, la primera vegada me van venir a cercar. I vaig dir, ho provaré. I el que després vaig haver de fer oposició, però bé, per això no era cap problema, a Madrid, no aquí. No ha estat massa... la meva vida l'he compaginat amb la meva dona. I ella ha estat partícip de tot el que han cregut que podíem fer junts. Saps què t'ho vull dir? I això, viatges, amistats, tot això és molt més... És més fàcil quan... És més fàcil, no?
Abans jo penso... a demanar... Clar, per una vida com la vostra, pot ser molt difícil trobar companys de viatge.
Okay.
No? Perquè aquesta vida sacrificada...
La vida és molt difícil. Me'n dono compte que és molt difícil. Per segon qui, és molt difícil. Per altres, és molt... No sé què t'he de dir. És viure, és tenir amics, és llegir un llibre, escoltar un concert... És una cosa que està per damunt de totes les altres coses. No?
Com vos vareu conèixer?
Bueno, jo no sé si t'he de dir que mos vareu conèixer quan mos batiaren, no? Perquè eren nins, i quan jo estava a la botigueta que anava a cercar llet, ell granava a les carrers de la Lluna o una tenda que hi havia, i jo per mi era que un moment ja fa tota la vida hem viscut junts, I si hi ha una cosa que m'ho preocupa és que se'n vagi un antes que l'altre. És una sort.
Clar, la meva sensació és que, malgrat aquest, en teoria, condicionant negatiu d'entrada, sí, vareu tenir una infància molt feliç i heu tingut, sí, una vida... Sí, sí. Sé que estàveu bastant aconhortats.
Sí, no, no, no. El que... He tingut molt bons amics des dels professors que vaig tenir quan estava a nivells més baixos de... No, sí, no... No, no. No he estat mai... Per ventura és perquè he tingut sort a desenvolupar el que hi havia en jo.
Hi ha d'haver una relació gairebé íntima entre vos i ses obres, quan ens manipulaven ses mans.
Clar,
perquè,
total.
A més... És,
total. Sí, s'obre i tu forma part quasi d'un mateix. No. Qualsevol vos, les meves obres, ja sap que és un castell, no. I no ho dic en aspecte venidós, però... Des del primer moment, des de que prepara la terra, la condició, la faixa forma i després... Perquè la ceràmica, el que té per jo i que té... és que... és tot un conjunt de coses que se van sumant. I clar, si tu tens una estimació, en primer lloc, per d'estimar, en segon lloc, és de dedicar. I en tercer lloc, has de tenir sort. També és important dins la vida, això. També has de tenir sort.
Sí, no va gens malament mai.
La vida és llarga i... Jo, des de que vaig fer una exposició, la primera exposició que vaig fer a Can Costa, a les Galeries Costa, tu no les has vist mai.
Mai.
A les Galeries Costa. Des carrer Conquistador, hi havia les galeries allà, i vaig rebre una targeteta d'en Camilo José Cela, que quan tingués temps que passàs per casa seva. Comprens? En aquell moment, aquell home ja va intuir, a través de l'exposició que jo havia fet i de les coses que jo havia dit en el diari, que hi havia una afinitat. Bé, saps? I així, pues, surten relacions que t'enriqueixen.
En el final vau tenir relació amb en Cela, amb en Miró.
Amb en Miró. Jo tenia les portes obertes de Miró quan... Comprens? I he viscut coses i anècdotes i... Són històriques, comprens? És així, és una sort.
Heu estat practicant d'un art, la ceràmica, que sovint no té prestigi, que tenen altres suports.
Sí, sí, això és així, però...
Però a la vegada també heu contribuït com a... prestigiar-lo i demostrar que hi ha un llenguatge possible
clar,
a través de la ceràmica que va més enllà de
Sí.
Ja popular.
Sí, bueno, no és exactament això, perquè seria molt pretensiós. Artesà és una persona molt valuosa i molt interessant i que fa unes coses molt necessàries, però també un arriba a acceptar que la societat té unes... s'equivoca de vegades. I que si un moment té unes preferències per damunt de moltes altres coses, és així. No importa, li donis més voltes. És així.
I si tot...
L'important és que tu facis el que realment penses, que te motiva i hi creus. Això és l'important.
I ho heu fet.
Ho heu fet, sense cap dubte.
I fins aquí el programa d'avui. Moltíssimes gràcies a Lluís Castaldo i a la seva dona, Bel, pel seu temps i amabilitat. I moltíssimes gràcies a Rosa Maria Colom, que va ser qui ens va proposar aquesta entrevista. Si voleu fer el mateix, vos recordam que sempre estem cercant personatges interessants. Així que si teniu alguna idea o suggeriment, ens podeu escriure a aire@ivetresradio.com. aire@ivetresradio.com. Podeu accedir a tot el nostre arxiu i vos podeu subscriure al nostre podcast a qualsevol de les plataformes disponibles i a ivetres.rg/carta. La música que fa servir habitualment és de Joshua Abrams, Natural Information Society, Siron, Marissa Anderson and Jim White, Oren Ambarchim, Johan Berling i Andreas Berlin i Charles Rumbach. Bàrbara Ferrer, a la producció executiva, vos ha parlat Joan Cabot. Gràcies per ser a l'altre costat i fins la setmana que ve.